Connecta't al patrimoni. Aquest podcast és una producció de Ràdio Castellà. En aquesta ocasió hem tornat a convidar la Sílvia Sainz, l'arxivera municipal de Castellà del Vallès. Ja ens va parlar del patrimoni arquitectònic que està estretament lligat a la família Tolrà. Reprenem aquest repàs allà on el vam deixar, el 1934, amb la construcció de les escoles Emili Carles Tolrà. Ens hi porta Jaume Clapés.
Bé, doncs tornem a estar amb la Sílvia Saiz, l'arxivera municipal de Castellà del Vallès. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja vas passar pel Connectat i ens vas explicant part del patrimoni de Castellà, l'arquitectònic sobretot, relacionat amb la família Tolrà, i ens vam quedar, si no m'equivoco, amb l'escola Emili Carles Tolrà, que és del 1934, i que l'arquitecte era Emili Sabater Puig...
No,
Pibert.
Emili Sala Pibernat.
Pibernat, vale, no ho he dit res del dret. Vale. Emili
Sala Pibernat. Representa que era el fill, l'arquitecte de la família Tolrà, quan hi havia la senyora Tolrà, era Emili Sala Cortès. I representa que el seu fill era aquest, l'Emili Sala Pibernat, que també va ser arquitecte municipal. I tot queda en família. I llavors, doncs, representa que aquest devia ser un dels, de les seves primeres feines, i llavors és el que va fer l'escola de l'Emili Carles. Però vull dir que representa que tot, que encara que no era arquitecte de la família Tolrà, però vull dir que sí, era el fill del que havia estat arquitecte de la família.
També, dintre de les arquitectes, també era d'Aven, no?
Sí, també. Tot allò, que tot és una nissaga.
Molt bé. I a partir d'aquí... quines van ser les obres posteriors?
Aviam, a partir d'aquí, un cop comença la guerra, representa que l'Emili Carles Tolrà s'exilia, perquè, clar, vull dir, és un propietari i no, clar, les forces d'esquerra no el consideren de dretes, no? Llavors ell s'exilia a Roma. I representa que quan un cop s'acaba la guerra, el que és el govern franquista no el deixa tornar perquè el considera d'esquerres. Ja, com es menja això, no? Perquè, clar, com que representa que havia, entre cometes, flirtejat amb la República, perquè, clar, va cedir els terrenys, va ajudar a la construcció de la... del que és l'escola, també havia ajudat sobretot en èpoques de sequera amb l'aigua, bueno, que el consideraven, el govern franquista el considera d'esquerres i no el deixa tornar. Uh-huh. Vale? I clar, es va haver d'exiliar, al contrari, perquè era un propietari i bueno, pues, clar, els que la gent del PUM i tot això pues, no li anaven. Llavors ell es va quedar a Roma. Llavors representa que l'empresa va passar a mans dels Valls Taverner, vale? del que és el grup Valls Taverner, que ja tenien gran quantitat de fàbriques, el que és tot el que és a Berga i totes les colònies aquestes de tèxtils d'aquí al Llobregat. I llavors representa són ells els que se n'encarreguen de tirar endavant tot el que és la fàbrica Tolrà. Llavors, a partir de l'arribada dels Valls Taverner, Trias de Bes i tot això, segueixen una miqueta amb aquesta política d'ajudar, entre cometes, al poble i també als treballadors. Què van fer? Per exemple, el que era el Palau Tolrà, que evidentment era propietat de la família Tolrà, i encara que la família pròpiament dita ja evidentment no hi vivia, representa que era patrimoni de la fàbrica. I van els 65... 64-65, es va fer una guarderia, una llar d'infants, pels fills dels treballadors. Però al començament era molt curiós perquè només podien ser els fills de les treballadores. Vale? Per exemple, jo no hi vaig poder anar perquè a la fàbrica hi treballava el meu pare, la meva mare no, treballava a la Playtex. Llavors, com que la meva mare no treballava a la Tolrà, jo no hi vaig poder anar. A cap de 4 o 5 anys, sí, mentre un dels dos treballés a la fàbrica, els fills hi podien anar.
Es van relaxar
les normes. Però al començament només era si la mare hi treballava. Llavors, representa que...
una norma una mica masclista.
Bueno, era aquella època, sí, no? Sí. Vull dir, si la mare hi treballava, la criatura podia anar a la guarderia. Si no, no hi podien anar. Vale?
Clar, perquè en aquella època la responsabilitat dels fills era exclusivament
de la mare. Vale? Doncs llavors, representa que el que era la casa Tolrà, el Palau Tolrà, es va convertir en una llar d'infants. Llavors, era molt xula, estava
clar,
molt bé.
Que Palau Tolrà és l'actual ajuntament, que és un edifici enorme.
És un edifici enorme, amb el pati, vull dir que bueno, ho tenien tot tancat, vull dir, el pati era igual com està ara, els jardins, ja al mig hi ha una font, evidentment estava tota ballada perquè la canalla doncs, no caigués i no es fes mal. Llavors representa que hi havia les cuidadores, eren treballadores de la fàbrica, eren treballadores de la fàbrica que estaven ja més o menys especialitzades, i llavors doncs, hi havia una directora, hi havia un metge que hi anava cada dia a visitar la canalla, i representa que la família pagava 100 pessetes al mes i hi entrava tot. Tu pagaves 100 pessetes i t'entrava l'esmorzar, el dinar, el berenar, assistència mèdica, si es feia alguna sortideta o tal, els bolquers, a més et feien, et venien el dia de Reis, et venien els Reis, et donaven regals.
Déu-n'hi-do, les 100 pessetes
donaven per molt, eh? Sí, sí. Vull dir que tu no t'havies de preocupar de res. Tu deixaves la criatura i pagaves això, i ja et dic, el que és la llar d'infants s'ocupava de tot.
Molt bé.
Vull dir que, bueno, això és una de les... del que va fer la fàbrica, una de les obres socials que va fer, més endavant va ser aquesta. Després, també... representa que va fer diferents cases pels treballadors. Va començar als anys 50 amb unes cases al carrer Josep Maria Valls, que se li diu així perquè un any abans havien assassinat aquest senyor, Josep Maria Valls, i el pare del Besora del Barça, el famós Besora César Cubala Moreno i Manchón, que cantava el Serrat, doncs el pare d'aquest del Besora era el director de la fàbrica, i bueno, un senyor que se li va anar al cap doncs el va matar, i aquest el Pepín Valls també, i representa que van fer unes cases pels treballadors. El primer carrer que van fer de cases unifamiliars, així adosades, era això, no? Era aquí el Josep Maria Valls. Llavors representa que eren cases individuals amb dues plantes, planta baixa, pati, una mica, bueno, pati com una mena de ara diríem un traster, però bueno, un tipus traster, i llavors doncs a dalt, les habitacions a dalt. I tu representa que pagaves un lloguer molt simbòlic. I si tu, per exemple, pues, no t'anava... Bueno, qualsevol arreglo que hagués de fer a la casa també anava a compte de l'empresa. Si tu, jo què sé, pues, se m'ha trencat una aixeta o se m'ha trencat... Doncs, els propis manyans de la fàbrica venien i t'ho arreglaven. Vale? I tu pagaves un lloguer simbòlic. I primer van començar aquestes cases del carrer Josep Maria Valls, i llavors van seguir les cases del final del carrer Sant Jaume, llavors del carrer del carrer Emili Carles Tolrà, tot hi ha com una secció, bueno, uns carrers allà al poble,
carrer de la Llagosta,
el carrer de les Llagostes, tot això, vull dir, totes aquelles cases són representa, és una obra social també de la Tolrà, i llavors va fer uns pisos a costat dels pisos dels Pedrissos, a costat de l'institut, que aquells els va fer als anys 60, i també, vull dir, eren pisos pels treballadors. Si tu llavors deies, no, doncs mira, jo ara ja tinc més més poder adquisitiu i doncs, me'n vaig a un altre lloc o compro una casa o el que sigui, doncs representa que hi havia certa rotació. Però llavors, doncs, jo que sé, si a vegades doncs, podia venir algun encarregat d'aquestes fàbriques, d'aquestes colònies tèxtils d'aquí del Llobregat, doncs també li donaven una casa. Tu te la donaven, tu pagaves un lloguer, però vull dir, com a la guarderia, un lloguer simbòlic. I la fàbrica doncs, es feia càrrec de tots els arreglos i del manteniment que poguessis fer. Home, si volies pintar una habitació, no, evidentment te la pintaves tu. Però vull dir que si, jo que sé, el sostre, doncs que hi ha aigua del sostre, doncs venia i t'ho arreglava la fàbrica i no havies de pagar res més. Això és també una de...
No, és, ara, vist amb ulls d'avui, és bastant excepcional.
Sí, vull dir que no era... Bueno, que bé. Llavors, el que va fer la fàbrica també va ser un camp de futbol, que representa que aquí a Castellà hi havia un petit camp de futbol amb el club, i la fàbrica va fer també tenir un club de futbol propi, que era el Tolrà Futbol Club, no? I bueno, pues representa que es van unir els dos clubs, el del Castellà i el de la Tolrà, i llavors doncs, van també construir l'actual camp de futbol, no? Fins ara, fins feia poc, es deia Pepín Valls, mm-hmm. que era en honor d'aquest jove que van assassinar, i llavors doncs, representa que el mateix, vull dir, el pagava l'empresa, el manteniment, tot, vull dir, ho pagava la fàbrica. Vull dir que ve també una altra de les coses. Ahir m'ho deixava, quan parlàvem de les cases, quan la fàbrica va desaparèixer, a finals la fàbrica va tancar el gener del 95, però poc abans representa que qui vivia allà, la fàbrica va donar l'opció de compra d'aquesta, tant dels pisos com de les cases. I les cases van sortir a la venda per 1 milió de pessetes.
Que és un preu molt ajustat.
Estava molt bé. Perquè les cases, la veritat, estaven bé i són grans, Estaven molt bé.
No, està com a filosofia d'empresa...
Sí, no, vull dir, està molt bé, Vull dir que...
Funcionava bastant com una colònia tèxtil...
Exacte, sense ser-ho, no? Vull dir...
La mateixa idea.
Que Castellà, per mi, és això, era el funcionament d'una colònia, però sense ser-ho. Vull dir, tu no eres una colònia, perquè, clar, el poble no era la fàbrica, però quasi bé.
Sí.
Gairebé. Llavors, el que també va fer la fàbrica va ser un economat laboral. És a dir, era com una botiga que s'hi venia de tot, menys verdura. Verdura no se'n venia, perquè, clar, en aquella època tothom tenia un hortet i tal. I n'hi podien anar, evidentment, els treballadors de la fàbrica. Donaven un carnet... Aviam, tothom es coneixia, evidentment, però bueno, si algú era nou o tal, et donaven un carnet, i amb aquell carnet tu podies accedir a aquesta botiga, que estava aquí al carrer Major, a l'Ateneu, a la planta baixa de l'Ateneu,
sí. Perquè
això també s'ho va quedar al Valls Taverner, i representa que tu amb aquell carnet podies accedir aquí i podies comprar qualsevol tipus de queviure a un preu molt econòmic. El primer va ser aquí a l'Ateneu i després va passar al Cal Turuguet, a la fàbrica Cal Turuguet, que també era una fàbrica de vellut que se'l va quedar la Tolrà. I llavors aquí es va quedar petit i el van portar durant 5, 8, 10 anys, el van portar allà, fins que també llavors va tancar.
Hauríem d'anar tancant.
Doncs, bueno, en principi, tota una sèrie de mesures i tota una sèrie doncs, de serveis que l'empresa donava al poble. Fins i tot l'empresa, pels fills dels treballadors que encara estaven estudiant, l'any, si tu presentaves la matrícula del lloc on estudiaves, de l'escola, de la universitat, et donaven 500 pessetes. Evidentment, tu, jo, per exemple, en el meu cas, jo pagava una matrícula en aquella època de 25.000 pessetes, te'n donaven 500. Però, bueno, no deixava de ser, no?, com un tipus d'ajut que, clar, quan devia començar una canalla pues, petita amb 500, pessetes, o quan van començar a fer-ho, eren diners, però més endavant, pues, bueno, t'ho donaven. Vull dir que, bueno, hi ha hagut una sèrie d'elements que sí que fan que evidentment, l'empremta de la fàbrica, ara poder això, encara, evidentment, el Palau Torrà, encara que ara sigui, hi ha molts nens que recorden haver passat i els pares que han passat per allà, però vull dir que sí que encara hi ha una empremta, hi ha un record de tot el que va fer la fàbrica pel poble, no? Vull dir que el poble ha estat el fill de la Torrà.
I pels que no hem viscut tant l'època, es palpa el poble a través de l'arquitectura que van, que van deixar.
Sí, perquè avui dia, ara, aviam, tu, el camp de futbol és Torrà i està tal, pràcticament tal com es va construir.
Bé, doncs moltes gràcies.
De res.